que començarà amb Eufòria i acabarà amb el fenomen de Tietz.
Comencem amb Edu Esteve, una de les estrelles d'Eufòria, i seguim l'estrella d'aquest programa. Després entra Triquell, que ha fet un dels grans hits de l'any, El Jugular. Després tindrem en directe Lil Dami, que d'alguna manera també és factor Eufòria, ha estat un dels jutges les dues temporades. Després comença la festa amb els Doctor Prats a partir de 11:45 de la nit i rematarem amb la gran sardana amb el fenomen de l'any, el concert dels Tietz a la Mercè de Rack 105 a la 1 de la matinada d'aquest dissabte 23.
I pel que fa a les novetats musicals, The Crap Apples publica avui nova cançó.
Soy alguien. Después de tanto tiempo, lo había olvidado. Había olvidado.
El concert de Rack 105 es farà en un nou escenari a les Corts, al carrer de Menéndez y Pelayo. I escoltem The Crap Apples amb la Carla Jiménez al capdavant, que treu aquest nou tema que es diu Sin Ti, el primer avançament del pròxim disc del grup. Com a punt del matí en cinema, la pel·lícula Saben aquell, sobre l'humorista Eugenio, dirigida pel David Trueba i protagonitzada per l'actor David Verdaguer, ja té data d'estrena, 1 de novembre.
Les veo muy serios esta noche. ¿Que se les ha muerto alguien?
És la veu del Eugenio, però és el David Verdaguer. Ho fa acompanyat de Carolina Juste, que fa de la seva primera dona la Conxita. I encara parlant de cinema, al món a recurs podem avançar el cartell del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, que es farà a Manresa del 12 al 22 d'octubre. S'hi farà un homenatge a Rodrigo Sorogoyen, després de l'èxit internacional d'Asbestes, i també el director francès Olivier Assayas, millor director a Cannes, per la pel·lícula Personal Shopper. A més, però, s'hi podran veure abans que arribin als cinemes algunes de les pel·lícules més premiades d'aquest any. És el cas de la guanyadora de la Palma d'Or a Cannes, Anatomy of a Fall, de Justin Trudeau, la guanyadora de l'Os d'Or del Festival de Berlín, Sur la Demand, de Nicolas Philibert, el Lleó de Plata, de Venècia, Evil Doesn't Exist, de Ryusuke Hamaguchi, o la pel·lícula premiada amb el millor actor del Festival de Cannes, Perfect Days, de Wim Wenders. Això serà del 12 al 22 d'octubre a Manresa. I a les 9 i 2 minuts...
Estacions de servei Repsol. Troba-ho tot, fins i tot allò que busques. Repsol t'ofereix els esports.
Efectivament, anem amb els esports. Carai, no sabia que anem. A banda de la Copa de l'Amèrica, la Lliga Femenina i els sindicats han arribat una carta a última hora per desconvocar la vaga i començar la temporada demà mateix. Totes dues parts ho han anunciat passada la mitjanit, després d'arribar a una entesa per apujar progressivament el salari mínim de les jugadores, ara de 16.000 euros l'any. Qui ahir també va alçar la veu per reivindicar el futbol femení va ser Alexia Putellas, la capitana del Barça. Va fer una crida a les autoritats perquè acabin amb els abusos de poder, una crida vinculada directament al petó no consentit de Rubiales a Hermoso. La capitana del Futbol Club Barcelona ho va dir des del Parlament, on ahir les blaugranes van rebre la medalla d'or de la institució per la seva contribució al creixement del futbol femení. Detalls, Laia Coll.
El més destacat, el discurs contundent, clar i reivindicatiu d'Alexia Putellas. La capitana, en nom de tot l'equip, va aprofitar l'escenari amb tot d'autoritats per demanar més inversió per l'esport femení i no va obviar el moment de la selecció espanyola.
Encara falta molt de camí per fer. Aquests dies, ho veieu, amb la greu situació que estem afrontant amb la federació i els canvis que totes sol·licitem perquè a cap dona, dins o fora del futbol, no hagi de viure mai cap més situació de menyspreu, faltes de respecte o abusos. Necessitem de consens, valor i lideratge per part de les institucions, sisplau. I és per això que no ens aturarem aquí.
Les jugadores s'han de reunir avui per decidir si la dimissió de Luis Rubiales, així com la destitució de Jorge Vilda i el nomenament de Montse Tomé, són suficients per tornar a la selecció de moment, però no hi ha unanimitat entre les jugadores sobre quin full de ruta han de seguir.
El Barça, Ilkay Gundogan, podrà jugar demà passat contra el Betis a Montjuïc després que els serveis mèdics del club hagin confirmat que només té un cop a l'esquena i cap lesió. Per cert, que s'ha retirat Nolito, qui va ser jugador del Barça entre el 2008 i el 2011, ho ha deixat en 36 anys. El Camp Nou va debutar amb Pep Guardiola. En tenis, l'equip espanyol s'ha estrenat en patacada a la Copa Davis després de perdre 0-3 contra la República Txeca. Els de David Ferrer s'han complicat molt la classificació per la fase final i ara els tocarà jugar contra la Sèrbia de Novak Djokovic. En ciclisme, avui nova etapa de muntanya en dos ports de primera categoria que poden ser definitius per la classificació general. El nord-americà Sepp Kuss continua líder, però veu com cada dia si li escurça més el forat respecte als seus companys d'equip. Ara Kuss té 8 segons sobre el danès Vingegaard i 1 minut i 8 segons sobre l'eslové Primoz Roglic, que és el guanyador de l'etapa de la Vuelta d'ahir. I la Champions d'handbol, el Barça va guanyar de 5 al Montpellier en la seva estrena a Europa d'aquesta temporada.
Si vols estalviar el doble, a Repsol ho tens molt fàcil. Paga amb Wilet i aconsegueix fins a 40 cèntims per litre en tots els repostatges i fins al 100% de les recàrregues elèctriques. Vine a Repsol i multiplica per 2 l'estalvi fins al 15 d'octubre. Això és Connectar Energies. Més informació a Repsol.es.
I a les 9 i 5, al trànsit.
Sant Boi Motors, ciutat de la mobilitat sostenible, us ofereix aquest espai.
Anem a comptar cotxes, com cada matí des del RAC i com cada matí amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. S'han registrat dues incidències a la xarxa viària aquests últims minuts. Un accident a la C-58 entre Castellbell i el Vilar i Vacarisses fa que els vehicles circulin per un pas alternatiu en els dos sentits de la marxa. Per la mateixa zona també es talla un carril a la C-55 en sentit sud per l'avaria d'un vehicle i també provoca cues en sentit contrari a més de 6 quilòmetres de congestió fins a Manresa. Avui s'ha circulat molt lent també encara a la C-58 entre Sabadell i Sant Quirze en sentit sud i també cap al nord al tram de Ripollet on encara hi ha 5 quilòmetres de congestió. Hi ha 2 quilòmetres més a la B-23 entre Molins i Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona i les rondes també estan encara molt afectades, sobretot en sentit Llobregat. A la B-10 al tram habitual des de Sant Adrià del Besòs i a la B-20 amb fins a 8 quilòmetres de cues des del Nus de la Trinitat fins a la zona de Sant Gervasi i en sentit nord hi ha un tram de congestió encara entre Esplugues i Pedralbes. És tot des del RAC. Molt bon dia.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Punts aquí al món a RAC1 parlant de versions, però no de les que cada dia ens porta la Isabel Vinaixa, sinó de la que ha perpetrat Letizia Sabater, que s'ha atrevit a cantar Noche Entera de Vico.
Noche Entera, toda la noche entera, hay una cola que te da, pero te con quien quieras. Noche Entera, toda la
noche entera. No va ser escollida a l'últim Maridor Fest per anar a Eurovisió, però s'ha acabat convertint en un dels grans èxits de l'estiu. Letizia Sabater ha volgut aprofitar el moment de Noche Entera per incorporar la cançó a les seves actuacions, perquè sí, perquè ja sabeu que Letizia Sabater fa actuacions, fins i tot la contracten, i hi ha gent que del públic grava, i és gràcies a l'espectador d'un dels seus últims concerts a Tarancón, Conca o a Nava del Rei, a Valladolid, que avui podem ser testimonis del moment. Aquest és un moment de la versió de Letizia Sabater de Noche Entera.
Que de grite chupito de acepta y me pongo aquí. Por si esta noche pasa algo entre tú y yo. Gotas de dolce, cachuela mejor.
Podrem buscar el talent vocal de Sabater, però ningú posarà en dubte que l'entrega de la cantant de l'escenari, que vulgui comprovar, que miri la gent del seu web, que atenció, està plena de dates. Els pròxims dies i setmanes ha d'actuar. Atenció, València, Santiago de Compostela, Chipiona, Saragossa o Almeria. I atenció, que ja té dates tancades per l'any que ve. Atenció, Marc Serra, del Versió RAC1, el 13 de gener, Letizia Sabater actua en una discoteca de Vic. Bueno, Marc Serra i Jordi de Planell, per posar un exemple, que també hi podria anar. O potser, o Sergi Embudio, que hi va estudiar, o potser sou meus afortunats i us actuarà en petit comitè, perquè Letizia Sabater també actua en aniversaris. I dissabte que ve, el casament de l'Angie a Pinya de Campos, Palència. No ho sabem perquè hi estem convidats, sinó perquè Sabater ho ha posat a la seva agenda de concerts. I com acabarem els apunts? Doncs així.
Al final se encuentran dos trocitos de frutas.
Esclar que sí, el més dolç sempre al final.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
9 i 9.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb la consultora Concepció Garay i els periodistes Joan Julivert, Neus Tomàs i David Fernández. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Hola, Mònica.
Hola,
bon
Basté.
Hola, Joan Julivert, ben tornat. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. David Fernández, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Neus Tomàs.
Molt bon dia.
Hola, Concepció Baray.
Bon dia.
Bon dia. I bon dia, José María Aznar, que està en directe amb Carlos Herrera. Endavant, anem a escoltar-lo, va.
En este caso, no caben ninguna de las dos cosas en la Constitución. Y, por lo tanto, la amnistía es un elemento destructivo del sistema constitucional de España. Y no digamos, evidentemente, la posibilidad de celebrar unas consultas de autodeterminación en España, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es de lo que se está hablando en España. Y todo lo demás es, digamos, son las reacciones autocráticas propias de una autocracia que considera que todo aquel que no está de acuerdo con lo que con el que está el gobierno, pues es antiespañol, o es fascista, uh-huh, o es golpista.
Claro,
pero lo que hay que centrarse es en los elementos esenciales de discusión. Y si es verdad, si estamos de acuerdo en que lo que se debate en España es sobre la amnistía y la posibilidad de consultas de autodeterminación, todo lo demás no es relevante. Es ahí donde nos tenemos que concentrar.
¿Qué es lo que a usted le parece más dañino de esa amnistía que no conocemos todavía cómo lo están organizando en términos técnicos?
Pero no conocemos nada.
No, pero si no es una cuestión de legalidad, es una cuestión política. Es decir, la amnistía está fuera de la Constitución. O sea, está expresamente excluida de la Constitución. La amnistía políticamente se quiere utilizar no solamente para exculpar, para limpiar a golpistas, a personas que ejercieron un golpe de Estado y que fueron condenadas por un golpe de Estado o que están fuera de España, son prófugos por haber dado un golpe de Estado. Lo que quiere es acabar con las raíces del sistema constitucional español, que ya hizo una amnistía en el año 1977 y fue una de las bases fundamentales de nuestra transición. Uh-huh. Entonces, la amnistía es un acto en contra de la transición española, en contra de la Constitución española y en contra de los cimientos de convivencia entre españoles. Eso es lo que tenemos que decir. Si estamos de acuerdo en eso y estamos de acuerdo en que hay una situación en España que puede calificarse pues de cierto riesgo existencial para la continuidad histórica de España, pues en una democracia que es un sistema de convivencia entre ciudadanos libres que deciden organizarse de esta manera, pues apelar a las energías cívicas, apelar a la ciudadanía, apelar a ejercer la responsabilidad ciudadana, me parece lo más democrático que pueda haber.
Una movilización masiva el día 24, que fue anunciada por el Partido Popular horas después de que usted diese este aldabonazo. ¿Cree usted que ha influido usted y sus palabras en esa convocatoria? Primera pregunta. Y segunda, ¿cree que complica o beneficia las negociaciones del señor Sánchez con el señor Puigdemont?
Yo no convoco ninguna movilización, ni convoco ningún acto, ni convoco ningún meeting. Puedo convocar y organizar el Campus Fest, pero no convoco eso, ¿no? Segundo, no tiene que ver. El Partido Popular toma sus decisiones. Y esa decisión es una decisión tomada hace tiempo. Y me parece, por cierto, yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece muy bien esa decisión, esa decisión que ha tomado. Yo sé muy bien que hay personas que intentan buscar resquicios en una relación con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Y cuando no los encuentran, porque no los hay, los inventan, porque inventar es gratis. Y se puede decir que la relación no puede ser más sólida y mejor.
¿Cree usted, descarta usted el escenario de unas elecciones generales?
Yo considero poco probable ese escenario. Considero más probable que, puestos en una operación de poder, que es la única operación que entienden los que están en el gobierno ahora, pues están dispuestos a pagar cualquier precio por seguir en el poder. Y lo han dicho cuál es el precio. Les han pedido que era el precio. El problema es que antes de las elecciones se sabía que esto iba a ser el precio si era necesario, ¿no? Uh-huh. Y la cuestión es que están dispuestos a pagarlo. Entonces, apelar a la ciudadanía es decir, mire, esto democráticamente es suficientemente grave. ¿Por qué? Porque hay muchos españoles, espero que una mayoría de españoles, que deseamos que la nación española continúe. Y la mayoría de españoles que deseamos que nuestro sistema constitucional y que el éxito de la transición democrática continúe. y que no queremos que lo que ha pasado en España con la transición y con la Constitución y la gran transformación española sea un paréntesis en nuestra historia. No queremos una España enfrentada, no queremos la España de vencedores ni vencidos, no queremos una España excluyente, no queremos una España sectaria, queremos una España que conviva en la Constitución y que sepa convivir en la Constitución. Y que naturalmente, que en la que se cumpla la ley y en la que al que discrepa no se le insulte y no se le agreda. Esa España de convivencia, de ciudadanos libres, de ciudadanos iguales, es la España que yo deseo. Y a esa, como es un momento crítico, no es un momento que afecte a los que tienen responsabilidad política, que afecte a los que hemos tenido responsabilidad política o tenemos una responsabilidad, no, afecta a todo el mundo. Afecta a todos los ciudadanos de España. Y esa es la exigencia cívica de responsabilidad que todo tiene ciudadano ante la democracia y su sistema de convivencia, ¿no? No se puede uno declarar en huelga cuando cuestiones existenciales de la democracia y del sistema constitucional del país están puestas en peligro.
Cuando conoció los resultados del Partido Popular las elecciones del 23J, se llevó una sorpresa que pensó, ¿a qué atribuyó usted ese resultado?
Bueno, es la decisión de los españoles. Yo siempre tengo un concepto de mi responsabilidad, pero también hablo de la responsabilidad de los demás. Los españoles hemos votado y hemos producido este resultado. Y la consecuencia de este resultado es que la gobernación de España, la gobernabilidad de España, se ha entregado en manos de los separatistas, de los que quieren destruir la nación española y de los que quieren acabar con el sistema constitucional, y especialmente en manos de un prófugo de la justicia. Entonces, que hay miembros del gobierno de España que van a negociar con el prófugo que les permite hacer gobierno a cambio de una amnistía, a cambio de un referéndum.
Esa es la primera condición.
Es la primera condición.
Para sentarse.
La segunda condición son las consultas. Que no les llamarán consultas de autodeterminación, les llamarán consultas democráticas. Le dirán a usted, pero usted, señor Herrera, ¿cómo no va a entender que se pueda? ¿Cómo se va a oponer a que se consulte a la gente?
Sí, pero es que a mí no me van a consultar.
No, pues por eso, ese es el tema. Pero se lo van a decir de esa manera. Claro que no nos van a consultar, ni a usted van a consultar, ni a mí nos van a consultar. Por eso el país está en riesgo existencial. Y por eso lo importante no es discutir si esta mesa, perdón, a mí, si alguien, estamos en una mesa que es blanca, ¿no? Pero dice, mire, si a mí llega un señor y dice, esta mesa es negra, yo no voy a discutir con usted si usted dice esta mesa negra es blanca. Si estamos de acuerdo en que tenemos que apelar a la energía cívica de los ciudadanos y apelar a la ciudadanía, para todos los que estamos de acuerdo en que queremos continuar en una convivencia ciudadana ordenada en España, lo podemos mantener.
Cuando usted ganó las primeras elecciones con una diferencia de votos semejante a la que han tenido ahora Partido Popular y Partido Socialista, usted tuvo un margen de maniobra, no fue fácil, pero consiguió el apoyo de la Convergencia de entonces y del PNV de entonces. ¿Qué hace que ahora eso no sea posible?
Pues que han cambiado muchas cosas. Es decir, el único de todas las fuerzas políticas que había en el año 1996, la única fuerza política que sigue en su sitio, que sigue siendo un pilar constituyente, que no se ha movido de su sitio, es el Partido Popular. Convergencia y Unión ya no existe. Se ha convertido en un partido radical separatista, Junts, que es golpista, y en segundo lugar el Partido Socialista ya no existe como el otro pilar constituyente de centroizquierda, ya no existe eso. Cuando apelamos a la necesidad de hacer acuerdos de Estado, claro que serían necesarios, pero los acuerdos de Estado se hacen entre partidos que quieren o que aspiran a compartir algunas cosas. El Partido Socialista no está en eso. El Partido Socialista está en otra cosa, es otro Partido Socialista. Uh-huh. Y lo estamos viendo ahora. Por tanto, serán unas circunstancias completamente distintas. Por eso, la victoria del Partido Popular como pilar constituyente que queda en España, pilar constituyente, pilar constitucional que queda en España, pues es, hubiese sido muy recomendable.
Es que no sé si...
Bueno, también en aquella ocasión,
El
Partido Socialista no maniobró. La verdad que yo he echado las cuentas y hubiera tenido muy difícil.
Vamos a ver si en la legislatura anterior passa el mateix, una legislatura anterior.
Bueno, deixem aquí, l'Albert Sort no m'agrada molt la frase, no pot ser que vivim en un país al que discrepe se li agreda. Suposo que ho dic per l'octubre, dic jo, vaja, no ho sé, o potser, no ho sé, diu moltes coses, ves la Concepció Barà que està apuntant, no sé si entre la desesperació o l'amistat o l'admiració, que podria ser, tot podria ser. He vist que apunta moltes coses també David Fernández, somreia tant en Joan Julibert, feia que no mal cap i anava apuntant també la Neus Tomàs, escoltava amb molt interès la Mònica Hernández. Va, Joan, ben tornat, tu diràs, aviam què.
D'entrada, dos apunts, i és que ha començat la intervenció, almenys el que hem escoltat nosaltres, amb dues mentides. La primera, que la Constitució diu explícitament que no hi ha cap l'amnistia, no diu això la Constitució, no parla de l'amnistia. La segona, que els senyors que s'amnistiarien en el cas hipotètic que hi hagués un acord de govern entre el PSOE i les forces independentistes, no estan condemnats per cop d'estat. La sentència del Suprem no parla de cop d'estat. Ho dic perquè són dues frases que ha dit amb molta contundència el senyor Aznar. I després, la contradicció, a mi em crida molt l'atenció, no? Ell diu que els fonaments d'aquesta democràcia són una amnistia, l'amnistia de la transició. Ha dit textualment això. Han estat els fonaments de la transició que va portar cap a, al règim constituent que tenim ara. Doncs, precisament, no deu ser tan dolenta l'amnistia si forma part del fonament essencial en el qual s'ha vestit aquesta arquitectura constitucional i democràtica. I d'altra banda, és droga dura això al matí. He de dir, tot el discurs, jo crec que ens porta... Tu que és molt pretèrites, eh?
A fotre's un bacallà a la boqueria, per esmorzar, sí. Allò és forquilla ganivet, esmorzar forquilla ganivet, això.
Vull dir, en aquesta línia, és a dir, primer, constatar que vas al seu discurs en fal·làcies, en mentides, torno a repetir, l'amnistia no parla de la Constitució, l'amnistia no està explícitament exclosa, com diu el senyor Aznar. I dos, no hi ha cap sentència sobre golpisme a Catalunya. És més, va ser una sentència per sedició, que és un delicte que avui ja no existeix. Això és el que tenim sobre la taula, aquestes són les veritats. I dos, és que continuem fent un discurs que crec que hem superat moltes pantalles, no només a Catalunya. També crec que a l'estat espanyol s'han superat moltes pantalles. Efectivament, el senyor Aznar diu, ja no estem on érem, el Partit Socialista no és el partit que era, etcètera, etcètera, però oblida que també en aquest nou escenari hi ha Vox, aquesta és una realitat, de la qual, per ser ell, hi ha estat apadrinant en certs moments a partir de la FAES, i també hi ha Podemos, o Sumar, o tot aquest conglomerat d'esquerres, que tampoc no hi era en aquest moment, i que també ha fet canviar algunes dinàmiques de l'agenda política d'aquest país. Per tant, hem escoltat, crec, una cosa molt pretèrita.
Li vull fer, li vull fer primer una pregunta a la Conxita Baray. La Conxita Baray és d'un lloc tan, diguem-ho, sumament independentista com és Girona.
Sí.
La famosa frase de David Torrego un dia tornant de Girona amb tren que deia, però no sé què cony demaneu aquí que demanar la independència, però sí, aquí ja la teniu, a Girona. Una aquesta. Tu t'has presentat, vaja, la teva família sempre s'ha presentat vinculada amb un PP, amb el PP, històricament. Tu creus que discursos com aquest t'han apartat, per exemple, de la possibilitat de que ara siguessis no tertuliana del món RAC1, entre altres coses, i hauries estat ara asseguda al Congrés dels Diputats?
No. La realitat a Girona és... bueno, efectivament, Girona és la província de les quatre catalanes més independentista. De fet, és d'on és el senyor Puigdemont, no? I, per tant, això també pesa molt, no? Jo crec que a Girona, el fet de no ser diputada, com dius, perquè bueno, és públic, no?, que em vaig quedar 220 vots, van ser una suma de moltes coses. Segurament aquest discurs, que més el Joan ha aprofitat també per fer-lo, d'intentar traslladar a la societat una por massa exagerada cap a un partit que ha sortit nou, que és veritat que està doncs a l'extrem o més extrem a la dreta del que mai ha estat el Partit Popular, com és Vox, I també, doncs, bueno, jo crec que certes coses que van passar durant la campanya electoral, no a Catalunya, fora de Catalunya, que la lectura, doncs, que es va fer aquí va ser esbiaixada, no es va saber, jo crec que no es va saber explicar del tot bé, i això, doncs, també fa que persones que possiblement siguin més de votants d'aquest partit que abans es deia Convergència i Unió i que no comparteixen amb Junts ara aquesta part més independentista, però tampoc, o també els hi fan por coses molt concretes, doncs finalment es quedessin també a casa, no? Per tant, mira, el discurs de, o l'entrevista que acabem d'escoltar de José María Aznar, en el fons, en moltes de les coses que ha dit, no dista de la que fa una setmana escoltàvem aquí d'Alfonso Guerra. La gran diferència és que Alfonso Guerra té un llenguatge, un vocabulari, doncs per mi molt més barroer, no? I José María Aznar, doncs jo crec que demostra que segueix tinguent, doncs, aquest llenguatge, aquest vocabulari, la manera d'explicar les coses d'una persona com ell, amb la solvència que té i haguent sigut president del govern, no? Però al final, el que diuen, que pot agradar més o agradar menys, i es pot intentar dir que tot és mentida, com fa el Joan fa un moment, la veritat és el que és.
No, jo no he dit que tot fos mentida. Dues afirmacions com són.
La veritat és la que és. La Constitució prohibeix els indults massius igual amnistia. I això és així, i és la realitat del que tenim, no? Per tant, l'amnistia no cap a la Constitució espanyola. I, home, intentar comparar una amnistia que va haver-hi l'any 77, la Constitució és del 78, que ningú oblidi, val, quan es venia d'una dictadura de 40 anys que venia sorgida d'una guerra civil, intentar comparar això amb la situació que tenim ara, que és que vivim en democràcia des de l'any 78, i per tant les bases, no, i els que tenim de la democràcia és precisament aquesta Constitució espanyola, que es fa, doncs, en ares de la convivència. Home, jo crec que és intentar buscar un argument per justificar que en aquests moments Pedro Sánchez i el Partit Socialista, doncs, estigui disposat a vendre el que faci falta per mantenir-se al poder. Perquè si avui, i tu ho deies, Joan, el delicte de sedició ja no hi és perquè ha sigut una de les primeres sessions del senyor Pedro Sánchez a tot aquest moviment independentista per mantenir-se al poder els últims 4 anys que ha estat al poder. Per tant, ja sabem de què és capaç Pedro Sánchez. És capaç de cedir-ho tot.
Sí,
és capaç de cedir-ho tot.
Ja que m'interpel·les.
Jo només hi ha una cosa que no estic d'acord amb el que ha dit...
Tot, sisplau, eh?
Sí, i breu. Només hi ha una cosa que no estic d'acord amb el que ha dit José María Aznar. I ell ha dit, això la gent ja ho sabia el 23 de juliol quan van a votar. I jo amb això et discrepo. El Partit Socialista en cap moment, quan se presentava per les eleccions del 23 de juliol, va ser capaç de dir la veritat, és a dir, més aviat va dir que mai arribaria a certs límits, quan ara veiem que sí, que està disposat a l'amnistia, i després de l'amnistia, perquè no ens oblidem que l'amnistia és per seure a parlar, per tant, després de l'amnistia ve el referèndum, i amb això el Partit Socialista va enganyar. Si no, jo estic més que convençuda que els resultats del 23 de juliol del PSOE a Espanya i a Catalunya i a Girona, també ho dic, haguessin estat molt diferents.
Aviam, només perquè m'interpel·la el delicte de sedició que tu veus com una sessió a l'independentisme va ser una sessió a Europa, perquè a Europa, la majoria de països, aquest delicte no estava contemplat. I el mateix govern central va parlar d'homologar la justícia espanyola amb els estats de dret europeus. Per exemple, retirant el delicte de sedició. Per tant, no és perquè m'interpel·laves. No és una sessió a l'independentisme. És una sessió al que li estaven dient els tribunals europeus en relació a aquest delicte.
Europa. Ja t'he dit, podeu seguir buscant arguments per justificar-ho i no parareu de fer-ho, però la realitat és la que és.
David Fernández i Neus Tomàs. David.
Jo, 5 coses en píndola. La primera, deontològica, perquè sóc alumne, sempre ho seré, de l'Arcadi Oliveres, i jo quan deies que avui estava a la tertúlia, sempre recordaré les paraules de l'Arcadi, que mereix molt poca credibilitat, les paraules d'un expresident del govern espanyol que hauria d'estar imputat per crims de guerra, perquè entrar en un país, carregar-se, bombardejar-lo, 500.000 víctimes mortals, un país que encara no s'ha refet del dia dels hores, crec que val la pena parlar d'això. Això és la prèvia. La segona és bibliogràfica, i ja que estem en la setmana del llibre en català, i jo recomanaria a tothom que sortís corrent el llibre de vell, perquè és un llibre descatalogat, i busqués un dels darrers llibres de l'estimat Vázquez Montalbán, que es diu L'Aznaridad. Són 150 paginetes, és una autèntica meravella, i ho dic perquè estem a les portes de la tercera Aznaritat, i això implica molts riscos sistèmics per la democràcia. no, ja no parlo ni de nacions. I la tercera, que és política, i escoltant també la Concepció, a mi em sembla paradoxal, una, que un element constituent d'aquest règim polític és l'amnistia estigui prohibit, és a dir, no? el que va constituir el model resulta que està prohibit. Dos, quan escoltàvem ara el tall de veu a la COPE i parlava de risc existencial, determinats discursos comencen parlant de risc existencial i acaben com acaben. El que no suporten en el seu dolor del problema espanyol, no? Que no és el problema català ni basc, és que, òbviament, qui hagi obturat la seva victòria el 23 de juliol, sigui especialment la societat basca i la catalana, de forma determinant. L'altre és el subtext. Si no és això, què és? Que Carles Puigdemont ha de sortir de la presó el 2035? Aquesta és la solució que li donen a aquest país, quan en el cas hipotètic de que l'amnistia s'aprovés, tindria el suport del 85% del Parlament de Catalunya. I l'última, ja per dir, ja per, no, per la paradoxa, l'1 de desembre del 2000, José María Aznar va firmar d'una sola tacada 1.443 indults. I això sí que està prohibit a la Constitució, l'indult general. Aleshores, què era? Era una amnistia, era entre ells, Gómez de Liaño, uns quants torturadors condemnats en ferms per tortures. L'amnistia, segons Òmnium, afecta a 1.432 persones, amb el càlcul més actualitzat, que han estat condemnats o poden ser condemnats. Per tant, dona molt per a la reflexió. Si ho fa ell, està molt bé, indultant, no?, 1.500 persones.
Que això sí que està prohibit expressament.
La paradoxa és que l'indult general està prohibit expressament i l'amnistia, que no sabia que era jurista, José María Aznar, perquè escoltant altres membres que han passat pel Constitucional, pel Suprem, no està expressament prohibida a la Constitució, perquè l'amnistia, ens oblidem, l'amnistia és fonamentalment política, no té res de jurídic, és una decisió política per millorar les condicions de convivència, de normalització democràtica, o com li vulguem dir, però haurien d'aclarir tots aquests d'aquesta tercera foto de Colón, anem a dir-ho així, quin és el seu programa o el seu program contra Catalunya.
Neus Tomàs.
Per afegir un parell de coses més, ell centra el seu discurs, i en aquesta entrevista ho ha repetit diverses vegades, en Constitució i igualtat. Mm. Amb la Constitució, José María Aznar té la fe del convers, perquè ell, quan entra en política l'any 79, ell és votant d'Aliança Popular, ho explica molt bé. Aliança Popular en tenia 7 en aquelles corts i van votar tots en contra de la Constitució. Podia haver estat a prop d'UCD, que van ser els que defensaven en la Constitució, però ell, si algú té ganes de buscar l'hemeroteca, els diaris que feien un dia, els articles que feien un diari local de La Rioja, veurà que molt, molt defensor de la Constitució no ho era. A mi m'agrada la gent que defensa la Constitució tota, no a trossos, eh? Defensem l'article 2, però la part que t'interessa, no la part de reconeixement, per exemple, de les nacionalitats, o també, per exemple, quan parla de la igualtat, que és l'altre que ell fonamenta el discurs i parla avui. Jo estic molt, 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 però molt a favor, del lema de la manifestació del PP. Crec que és per la igualtat de los españoles. Sí. Estic com molt a favor, perquè com que hi ha 6 milions d'espanyols en risc d'exclusió, sobretot per factors econòmics, també per gènere, no? Que sé que és una cosa que molesta, perquè, per exemple, el senyor Gramendi, no?, el president de la COE, diu no parlem de rics i pobres perquè això radicalitza la societat, és l'expressió que utilitza. Per tant, doncs, parlem d'igualtat. Molt a favor, perquè com que es perverteix d'una manera extrema el concepte, doncs acaba sent el que no és. Si parlem de la igualtat, parlem, per exemple, de les mesures que estan prenent alguns governs, el més recent, el d'Extremadura, carregant-se les beques gratuïtes de menjador. Parlem de la igualtat. A Espanya hi ha un 30% de menors de 18 anys en risc real de pobresa extrema. Els ajuts a menjadors arriben a un terç. Per tant, Sí, parlem d'igualtat. I després una altra cosa, quantes vegades es pot trencar Espanya? Però jo vivia a Madrid, llavors treballava al periòdico, quan hi havia les manifestacions, em va tocar cobrir les manifestacions a la plaça Colón, a l'època Zapatero, no només es carregava Espanya, sinó que era un assassí, perquè havia reformat la llei de l'avortament, la que després, quan el PP va recórrer, va deixar allà el Constitucional que passessin el temps, quan ell va dir que la canviaria, i no la van canviar. Espanya s'havia de trencar, i recordeu, la recollida de signatures per l'Estatut, els anuncis a la ràdio, senyor Arenas, a Andalusia, dient que els catalans tenien un tracte a favor que no tenien la resta. Els catalans el que tenen és un estatut que no és el que han votat, a diferència de la resta de comunitats autònomes. S'havia de trencar Espanya amb els indults. Jo l'altre dia feia la broma de on posaran les taules per recollir les signatures d'aquesta vegada. Suposo que recolliran signatures contra no se sap molt bé el què, perquè no sabem què estan negociant, no sabem si hi haurà aquesta amnistia o no. I l'última, a mi em sembla una manera curiosa de preparar la investidura del senyor Feijóo muntant una manifestació el cap de setmana abans contra el seu adversari que no es presenta a la investidura, aquella setmana. S'hi acabarà presentant, suposem, però no encara. Per tant, home, una mica menys de tremendisme. És a dir, aquest riesgo existencial, no?, que diu Aznar, jo o el caos. Si no governa el PSOE és el caos. Sempre arriba el caos. Bueno, doncs, escolti, els espanyols han votat. Han votat i resulta que, a no ser que canviïn la Constitució una tarda, que això el PSOE i el PP ho saben fer, doncs això continua sent un règim parlamentari. I no és el que arriba primer, sinó el que té els suports.
Són les 9 i 35 minuts. Vols dir una cosa, Mònica, mentre vas apuntant per trepitjar l'ull de poll?
Sí, estic bastant d'acord amb el Joan, i és veritat, Concepció, que explícitament prohibida l'amnistia a la Constitució no hi és. No hi ha una referència, com si la tenen els altres països, com França, per exemple, però la prohibició explícita no hi és. Quan tu dius els indults massius, això és l'amnistia, però no està prohibida. I això crec que el Joan té raó quan diu que José María Aznar iniciava el seu discurs amb mentides. Jo també estic amb la Neus. Tant de bo parlem d'igualtat, però no d'igualtat quan ens referim només a estat d'autonomia, sinó d'igualtat, com deia ella, a accés a beques menjador, ajudes pel lloguer...
Confon igualtat amb homogeneïtat.
Exacte.
Que no és el mateix, és a dir, que tots portem la roja igual d'estar dient això, crec.
No, a veure, no està dient això. Està dient que Espanya està format per homes iguals i lliures. I això és veritat, i no d'això. Igualtat en podem parlar, però si podem parlar d'igualtat també de condicions o d'accés a les escoles a Catalunya... Quantes escoles hi ha en barracons, sí, que no té res a veure amb els nens que poden anar a una escola que tenen un edifici com a tal? Si podem parlar de beques menjador a Catalunya, totes les que s'estan negant? Si podem parlar de com s'ha tret les beques i l'ajuda al transport escolar a Catalunya? Per què sempre hem d'anar a mirar altres comunitats autònomes que, segons vosaltres, ho fan malament perquè governa perquè passa, el PP? I deixem de mirar Catalunya, que és un desastre. La pobresa ha pujat un 10%.
Però saps què passa? Concepció, que jo no he escoltat el senyor Aznar,
no,
queixant-se de les beques menjador a Catalunya, dels barracots a Catalunya...
Perdona, jo estic parlant ara del debat que aquí ha intentat introduir la Neus. Fem-lo.
No,
però
fem-ho amb les dades de Catalunya.
Però fem-ho amb les dades de Catalunya. A Catalunya la pobresa ha pujat a un 10%.
Clar.
A Catalunya. Què està fent el govern de la Generalitat? Res. Res, està quiet i està callat, està quiet i està callat perquè estan negociant el que estan negociant a Madrid, i Catalunya no tindrà la solució a tots els problemes perquè un dia algú digui que finalment serà independent. I això és el que s'està intentant fer creure, i és mentida. I a Catalunya els catalans tenim molts problemes, tenim molts problemes. I no estic d'acord, Neus, que els catalans... O sigui, tu has donat per fet que cap català se sent identificat amb el que estem fent o el que està passant a la regió d'Espanya. I tant.
Jo he dit això.
Has dit que
moment?
Es deixava de banda.
No.
L'opinió dels catalans, no.
Jo he dit això.
Perquè jo soc catalana i estic totalment d'acord. Totalment d'acord amb el que hi ha a la regió d'Espanya.
No, perdona una cosa. Jo en cap moment, o sigui, hi ha aquí...
Tu has dit que es deixava de banda els catalans. No, els independentistes. Els catalans no, els independentistes. No se'ls té en compte quan es parla de tot el que estem parlant.
Jo no he dit això en cap moment.
Els independentistes són els que volen trencar Espanya.
No, de veritat, que no em facis dir el que no he dit.
Ho has dit.
No ho he dit.
Ho has dit? I inconscient, no ho sé, però ho has dit.
Jo no ho he dit.
Estem de València tots els catalans.
No,
a una part. Que vosaltres mai penseu en aquesta part, que sí que comparteix, que vol seguir formant part d'Espanya.
A mi no em fas... Jo no parlo mai en nom dels catalans. Mai. Ni utilitzo el concepte el poble, perquè és un concepte que no m'agrada. Com tampoc m'agrada que hi hagi ara, en aquest cas el PP, que parli en nom dels espanyols. Perquè els espanyols, quan parlen, és a les urnes. Per tant, ni poble ni espanyols. I et diré una altra cosa. Com tampoc m'agrada que s'estigui dient que per muntar una manifestació, que a mi em pot semblar millor o pitjor, s'estigui sent un golpista, com està dient el PSOE i el PP. Per tant... A mi no em trobaràs parlant en nom de ningú, ni en nom dels catalans.
No, és que només faria que per muntar una manifestació siguis grupista.
Bueno, però com que ha sortit, Doncs t'ho dic tal qual.
Ara, llavors seria tothom golpista, eh?
Bueno, és que hi va haver un moment que en aquest país tothom era golpista.
No, tothom no. Aquell qui va voler, aquell qui va desafiar l'Estat. Aquell qui va desafiar l'Estat.
A mi no em trobaràs.
Qui va voler assaltar-se la llei.
A mi no em trobaràs parlant de com a portaveu de cap poble, ni de cap país, ni de cap estat. Jo el que et dic és que aquest argument de el caos o jo, doncs fa com...
Bueno, el caos o jo segur que no, perquè Aznar ni vol tornar a ser president del govern ni es presenta a res. El senyor Aznar, arrel del campus de Faes, fa una intervenció, aquesta intervenció els mitjans de comunicació la magnifiquen i a partir d'aquí, avui...
Home, no la magnifiquen,
avui està... No la magnifiquen. Bueno, escolta'm, va dir, ha d'haver-hi un bastallà, i aquí es va interpretar que volia dir que la gent sortia al carrer, i a partir d'aquí mira...
Aquí i allà. Si no sé què fa avui el programa del Carlos Herrera, què és el que anava a dir,
però és que jo he parlat de tots, i avui ja ha donat aquesta entrevista, però ell no pretén, o sigui, ell no
estaria...
Estaríem
d'acord que l'expressió
bastallà
podria haver estat una altra, no?
Amb això ho puc compartir, però no a partir d'aquí, que s'hagi de criminalitzar el que es vulgui fer una manifestació.
Un instant, perquè acaba l'entrevista a José María Aznar, ha durat just un quart d'hora, tampoc ha sigut aquelles entrevistes llargues. A banda del que hem sentit, també ha criticat que es pugui parlar en català al Congrés dels Diputats.
Y a mí me parece muy bien que en comunidades autónomas que haya lenguas propias, pues sean lenguas cooficiales. Pero en el Congreso de los Diputados se debe hablar en la lengua común, en la que nos entendemos todos los españoles. El espectáculo de ver en el Congreso español, en el Congreso de los Diputados español, diputados con pinganillos, o traductores, es un espectáculo propio de los peores momentos de la Primera República en España, ¿no? Es realmente grotesco.
Carai, està bé.
Perfecte.
No, dic això perquè... Bueno, és molt important saber parlar idiomes, perquè si no és important, si no has de portar pinganillo, fins i tot quan intentes parlar en anglès i no se t'entén, o fas el ridícul, com és el cas d'alguna persona bastant propera al president del govern espanyol en aquella època, José María Aznar. I a tot això estem parlant d'una amnistia... Perdó, atenció que respon quan Carlos Herrera li pregunta si anirà a l'acte de diumenge de la setmana que ve a Madrid, el 24 de setembre. Aviam.
¿Va usted a ir a la manifestación del día 24?
Yo no sé qué es exactamente lo que se ha convocado, pero donde el Partido Popular me pida que yo vaya para esto que estamos hablando, yo por supuesto voy a estar.
És bona perquè coincideix amb el que diu la Concepció Baray, que diu, no sé exactamente el que se ha convocado, diu José María Aznar. Com dient, jo no he convocat nada, o sigui, jo iré... Bueno, ahir Feijó va dir al Cascabel, de 3 de Televisió, que, bueno, que és un míting del PP, que està tothom constitucionalista que vulgui...
És obert a tothom.
Està convidat. I a tot això estem parlant d'una amnistia que ara mateix, des del govern d'Espanya, diu que no està sobre la taula, ho ha dit Nadia Calviño, a Televisió Espanyola.
Lo que tenemos es un señor Feijóo instalado en la oposición, en vez de estar preparándose para la investidura, anuncios de manifestaciones y debates sobre cuestiones que no son las que están sobre la mesa. Y francamente, creo que hemos avanzado mucho en estos 5 años, siempre con un respeto escrupuloso de la Constitución, y esa es la misma línea que tenemos que seguir para el futuro, diálogo y Constitución.
Un moment que donen la publicitat, però abans, tot això... Aviam si resultarà que qui està negociant amb el president Puigdemont serà el PP. Ho dic perquè avui al diari digital El Espanyol surt una entrevista amb un regidor del PP que va ser l'interlocutor amb Junts per Catalunya. I diu, demanaven barbaritats, i així ho vaig transmetre a Gènova, diu que el van enviar per preguntar i escoltar, diu que els encàrrecs que van arribar diuen que es feia inviable qualsevol negociació, i que demanaven, diu, per exemple, l'amnistia, el referèndum, lo de les llengües també, tot i que era un tema menor, i un reconeixement a Puigdemont. Un reconeixement en quin sentit? Diu que diguérem que ell era un home d'estat. Per tant, es veu que el PP també ha parlat amb Junts per Catalunya. A veure, què has sigut tu?
No, jo.
Home, jo què sé.
D'entrada no soc regidora, ja.
No, clar, ja, però vull saber, clar.
No, ni molt menys. Només
no tens idea qui és?
No, si jo anava a preguntar si és que sabíem qui...
No, ho posa. Però vaja, és un digital, diguem-ho, que és l'espanyol, vull dir, no crec que s'inventi una entrevista com aquesta amb un regidor del PP per parlar de que s'han reunit amb Junts. Un moment, sisplau, que és que he d'anar... Perdó, que he d'anar... Sí, anem.
Noemí a l'espera. Hola, Noemí, què tal?
Hola, molt bon dia. Com va tot?
Fatal, com sempre.
Pareu atenció, no, només 4 dies. Supertecnopreus al Corte Inglés. Fins al 17 de setembre, el més nou, el més desitjat. Tot el que més t'agrada en electrònica i electrodomèstics amb fins a un 20% de descompte. Aprofita-ho i emporta't, per exemple, un televisor de gran pantalla amb l'última tecnologia, el portàtil que necessites o estrena el mòbil que vols. Tot amb fins a un 20% de descompte. I a més, si necessites una rentadora nova, un frigorífic, un rentavaixella o una aspiradora, t'esperen les millors marques d'electrodomèstics també amb supertecnopreus. Amb les facilitats i avantatges que només t'ofereixen els tecnopreus del Corte Inglés, com el finançament fàcil o les entregues fins i tot en el mateix dia. Recorda, 4 dies, supertecnopreus, amb fins a un 20% de descompte en electrònica i electrodomèstics, a botigues, web i app del Corte Inglés. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions a les nostres botigues o a elcorteinglés.es. Ah, i aquest dissabte et proposem un bon pla en família. El Corte Inglés de Girona, a 6:45 de la tarda, l'espectacle Propera Parada, Màgia. El de Cornellà, també a 6:45 de la tarda, les titelles de l'àvia Pepa. I a l'Hipercor de Meridiana, demà divendres i dissabte, tarda de contes. I sou tots convidats, com sempre. Res més, ens acomiadem. Que vagi molt bé el dia. Adéu-siau.
Sabies que Caixa d'Enginyers és una cooperativa financera on les sòcies i els socis són alhora clients i propietaris? Què vol dir això? Vol dir que Caixa d'Enginyers promou una relació propera, transparent i de qualitat i que els beneficis de l'entitat reverteixen directament en els socis i les sòcies, en el conjunt de la societat i en el planeta. Durant els seus 55 anys d'història, Caixa d'Enginyers ha desenvolupat un model de banca cooperativa únic que en els seus orígens era només per enginyers, però que avui és una entitat cooperativa oberta a tothom. Gràcies a la nostra vocació de servei personalitzat, avui tenim cura de la salut financera de més de 215.000 socis i sòcies que formen part d'una entitat que ha crescut d'una manera sòlida i solvent. Uneix-te avui a Caixa d'Enginyers i forma part d'una entitat cooperativa oberta a tothom on entendràs les finances d'una forma diferent. Caixa d'Enginyers. Ni caixa ni banc. Sòcies i socis.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs... De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonaculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura i Esport. Govern d'Espanya.
El teu Opel necessita un tracte especial? Tenim bones notícies! Del 20 al 22 de setembre vine a la xarxa oficial Opel i gaudeix d'una revisió gratuïta, preu fix de manteniment, regals i ofertes especials en vehicle nou. Del 20 al 22 de setembre són els teus dies, els dies del client Opel. Reserva cita a diesdelclienteopel.es.
Quan el Nico va descobrir els enviaments gratis d'Amazon a un punt de recollida proper, va saltar d'alegria. Aconsegueix enviaments gratis a un punt de recollida proper. Vegeu condicions a Amazon.es.
El perquè de tot plegat.
9:45 tocats del matí. Estava buscant l'Aznaritat i no la trobava, eh? Sí, el llibre el vas fer contra el van, efectivament, has de cobrar...
Llibre de vent.
Sí, però es troba, eh? Es troba, perquè Público va fer una edició molt, molt accessible.
Bé, això que comentava, hi ha una història que ahir va... Escoltàvem Aznar, però amb això que estàvem parlant, ahir va haver-hi una entrevista, aquesta nit passada, a la SER, amb el president del Consell General del Poder Judicial en funcions.
Fa 5 anys.
Jo, ara m'estic fotent pedres contra la taula, també m'agradaria entrevistar-lo, però jo no sé si un president del Consell General del Poder Judicial ha de fer declaracions. També ho penso, perquè estem parlant d'una altra altíssima institució de l'Estat. I en aquesta entrevista va dir que amb ell això de l'amnistia no ho acabava de veure, perquè, clar, perquè... I amb tot això, recordo que ha passat una cosa, que amb això que parlàvem de José María Aznar i de la manifestació, que és que tot això porta... Neus Tomàs, a que Alberto Núñez Feijóo, la sensació que dona avui és que el dimecres farà un discurs d'oposició i no un discurs pel que ha estat encarregat per part del rei d'Espanya, que és un discurs de candidat a la presidència. És a dir, si tu el discurs és muntar una manifestació en contra d'una possibilitat, que és una amnistia, d'un acord entre el PSOE i els independentistes catalans, i bascos i gallecs, home, potser vol dir aquí que el rei potser haurà de dir alguna cosa, tenint en compte que el que fa el rei és donar un nom perquè faci o intenti formar govern a Espanya, no perquè intenti fer un discurs d'oposició.
A mi em costa una mica seguir l'estratègia del PP, és a dir, inicialment entenia una mica el que volia fer el Feijó i era presentar un projecte del PP una mica allunyat o com a mínim matisat del que pugui tenir la senyora Ayuso, marcant unes certes diferències discursives amb Vox. A la pràctica el que hem vist és que ha avalat tots els governs amb Vox a arreu, i per tant aquesta quan ell va arribar, quan va aterrar a Madrid, us en recordeu que hi havia pendent la investidura a Castella, i va dir, jo això, miri, jo m'ho he trobat. Bueno, aquestes altres posteriors ja no se les ha trobat, tots els governs que han vingut de tota l'entrada a l'extrema dreta en els governs autonòmics han vingut ja de la mà de Feijó. Tot i així, ell inicialment, recordeu, aquells missatges que enviava al PNB, no? Com vulguem dir, jo no sóc exactament la senyora Ayuso, no? Però a la pràctica el que veiem és que l'evolució, potser perquè no té una altra alternativa, no ho sé, l'evolució està sent la de quedar una mica atrapat en aquesta teranyina que és la olla a pressió, que és una definició d'en Juliana que em sembla molt encertada, que és Madrid, el Madrid mediàtic, polític, econòmic. Ell venia d'una Galícia on vivia i governava molt còmodament perquè ningú li deia res, no tenia un Jiménez Los Santos cada matí dient-li per on havia d'anar, no tenia editorials a Madrid dient-li que és massa tou, i crec que em costa una mica seguir cap a on vol anar. Tinc la sensació que ara comença a donar una mica, no? No sabem, per exemple, perquè no ens ho han aclarit, si vindrà la manifestació de Barcelona o deixarà tot el protagonisme a Ayuso. S'ha preguntat i repreguntat. La senyora Ayuso ha dit, jo estaré aquí, i al matí semblava que la manifestació de Madrid podia ser una plaça Colón, al vespre Cuca Gamarra diu, no volem que sigui només del PP. No sé exactament què vol fer, i en tot cas sí que la imatge de manifestar-te contra no se sap què ni contra qui, quan en realitat tu el que vols és erigir com a candidat a una investidura la setmana següent, és una mica estranya. En el calendari és una mica estrany. Jo aquesta manifestació, si s'ha de fer, que no em sembla ni bé ni malament, entenc que s'hauria de fer un cop hi hagi algun tipus d'acord, de foto, de document entre el PSOE i Junts o Puigdemont, que no hi ha estat. I després, jo crec que tothom ha de parlar amb tothom, però el que han anat dient sobre Junts ha sigut com una mica estrany. Que sí que volen parlar amb ells, però quan escolten a Puigdemont diu no, pel que està dient no, però i què et pensaves que et demanaria? Vull dir, ho porten dient des del primer dia, llavors per què volies seure amb ells? Per explorar el què. I l'última reflexió, jo ho dic moltes vegades, és a dir, si el senyor Feijó o el PP volen tornar a la Moncloa, tindran que desandar camino o resignar-se a que entre ells i l'extrema dreta aconsegueixin sumar, perquè t'has tancat les portes del PNB, t'has tancat més d'una vegada ja les de Coalició Canària, mira que és difícil, et queda UPN, que són teus, i ja està. Per tant, tu has de saber si algun dia vols tornar a representar un partit que té una capilaritat que sigui més enllà de la dreta i l'extrema dreta o no. No ho sé, no sé si vol fer això, no sé quin discurs farà.
David Ferrades.
I altres coses, ja que una costumista, ja que ho deia ara la Neus, que és com s'ha citat l'Enric Juliana de tant en tant,
qui és però a moderació,
doncs, a moderació, no, però jo crec que fa molt de temps, a propòsit d'un cicle polític recent, va dir que no era ni més ni menys que el pianista de Pink Floyd, no? Sí. I que per tant tocava tres pianos, no? Tocava el clàssic, que era el PP, tocava el modern, que era Ciutadans, i tocava el Tecno Dark Destroyer, que era Vox, no? I per tant és el Darth Vader, no? del pianista. Ara són dos, no? I ja veurem què passa, però jo crec que a propòsit del que deia la Neus, jo crec que Feijó ja fa dies i sap que fins al dia 27 i especialment després del dia 27 no ha de mirar endavant, està mirant endarrere amb uns retrovisors enormes, no?, pels qui tenen a darrere. I és veritat que l'espiral, no?, del cicle és aquesta, sempre comença Aznar, surt Ayuso de seguida a donar-li suport, societat civil catalana, però recordeu també que l'últim intent que van fer, que va ser el dels indults, que també van anunciar una massiva mobilització i recollida de firmes, la van haver de tancar sense pena ni clòria, sense fer massa soroll, no?, perquè la cosa no tirava, no? Aleshores veurem aquesta, no? Però en fi, i després hi ha una cosa que és efectivament tan democràtic, és el dret de manifestació, que és per tothom, no? Això és obvi. Com constituir legítimament en les Corts Generals un govern democràtic amb majoria parlamentària, que qui no la té és precisament... És dir Bastellà, a què li estan dient Bastellà? A què no es pot constituir un govern democràticament? I Aznar va per aquest penya-segat. O sigui, quan parles de risc existencial ja no parles ni d'urnes ni de democràcia. Quan apel·les al risc existencial estàs apel·lant a moltes altres coses molt més perilloses. I la tercera, per trobar un punt de consens que celebro moltíssim que hagi sortit, és que efectivament és un insult que el lema sigui la igualtat. Perquè ningú, com els governs del PP, ningú ha aprofundit tant les desigualtats en aquest país que fins i tot el relator especial de Nacions Unides, just abans de la pandèmia, va dir que el sistema social a l'estat espanyol estava materialment trencat. 13 milions de persones pobres, l'habitatge com a factor principal d'empobriment, i el senyor que va liberalitzar el sol en aquest país i va iniciar la bombolla es deia José María Aznar, amb un senyor que conec una mica que es deia Rodrigo Rato. Acabar.
Joan, vols dir alguna cosa?
Sí, m'agrada això de que em conec una mica, el senyor Rato. Jo crec que el senyor Rato coneix més ell i tu que tu amb ell, per entendre'ns. No, dos reflexions. La primera és que jo, quan vaig escoltar les paraules d'Aznar, vaig pensar en l'enterrament de Feijó com a líder polític.
Perdona, torna-hi.
Quan vaig escoltar Aznar, aquestes primeres declaracions de «nos mobilitzaremos» i tal i qual, vaig pensar en l'enterrament de Feijó com a líder polític.
El que ha dit avui no és gens dubte Joan López Alegre, que diu que se li està posant a Núñez Feijó una cara de Pablo Casado.
Vull dir, Aznar, jo crec que el més significatiu d'aquelles declaracions és que donava per fet un acord entre el PSOE, Junts per Catalunya, PNB, Bildu, etc. Per tant, donava per fet que el senyor Feijó ja no pinta res com a líder polític. I en referència al que deia el David, en les declaracions que acabes de citar de José María Aznar, ha parlat del 36. En referència a aquest risc existencial. I abans parlàvem amb el David, i jo l'he parlat de les concomitàncies que hi ha en el discurs d'Aznar Vox Faes i els discursos que feia la CEDA. La CEDA era la unió de les dretes en aquelles eleccions que va guanyar el Front Popular a Espanya i que van acabar amb un autèntic cop d'estat, que és el que va fer Franco. I era un cop d'estat alimentat pels discursos de la CEDA, que era, torno a repetir, la unió de les dretes i de les ultradretes a Espanya, que van qualificar d'il·legítim el govern que va sortir d'aquella república, d'aquelles eleccions, que era el Front Popular. Qui ha fet referència a aquest marc és José María Aznar. I aleshores, en referència al que deia la Neus, és molt difícil que el Partit Popular acabi interpel·lant la societat espanyola d'una manera plural i d'una manera... parlava de certa capil·laritat quan estàs fent referències a discursos del 36. I això s'anomena guerra civilisme. I Aznar fa molts anys que s'ha situat en el guerra civilisme, que és una cosa que una gran majoria de la societat espanyola ja no compra. Ja no compra, perquè encara ara estem vivint les conseqüències del que va ser el guerra civilisme.
Concepció.
Sí, d'entrada el líder del Partit Popular és Alberto Núñez Feijó, no és José María Aznar, i per tant qui
ningú
parla la veu. No, això ho dius tu, i a més jo del 36 no l'he sentit parlar, però bueno, és igual. Ja t'he dit que és el vostre discurs,
ara,
és
no,
una...
no.
És on esteu instal·lats, llavors tot el que és l'extrem cap a la dreta és molt dolent, tot el que és extrem cap a l'esquerra ho és molt bo, no en parlem, i passem de puntetes, ni Sumar, ni Podemos, és igual, això ja va bé. Bueno, doncs ja està, és el vostre discurs, i ja fa molt de temps, per tant ja no intento canviar-lo perquè és impossible, no? Llavors sempre acabem on criticant el mateix costat. Bueno, és el discurs que us heu instal·lat. Algun dia entendreu que la societat espanyola i la societat catalana és molt més plural i hi ha molta gent, molta, que pensa molt diferent. aquest pensament únic que teniu tots, tots vosaltres. Discurs d'Alberto Núñez Feijóo, i tant que fan un discurs de president, de presidenciable al govern d'Espanya el dia de la investidura. Per suposat, perquè es dona per fer que no el farà. No, la reflexió que has fet, Jordi, no, de veritat que no la puc compartir, no l'entenc. Ell farà un discurs d'investidura on presentarà el programa del Partit Popular, que és el partit que representa i el partit que guanya les eleccions el 23 de juliol, en relació a tot allò que creu que s'ha de fer a Espanya per millorar, per millorar en la igualtat de tots els espanyols.
Hi haurà una mobilització 3 dies abans, una qualitat, on...
No, una mobilització on deixarà molt clara, una mobilització que jo he entès més que és un acte de partit obert a tota la societat.
Això ho ha dit aquesta nit al Feijóo.
Sí. Manifestació, jo ho he entès així, no tinc més dades.
Sí, si haguessis escoltat a la Gamarra no deia això, però el Feijóo ha dit
això. Jo crec que sí, que va dir que era un acte de partit obert a tota la...
Al final no parlava d'actes de partit.